Si t'agrada el món de l'esport, no t'ho pots perdre. Roda Esportiva amb Raül Riera.
Hola, molt bona tarda, benvinguts a Roda Esportiva. Com cada dilluns repassarem els propers minuts tota l'actualitat esportiva. Comencem el programa d'avui dilluns, dia 11 d'octubre. Bé, doncs comencem el Roda Esportiva d'avui repassant l'esport local. En primer lloc, doncs bé, destacarem que ja hi ha nova data. Fa uns dies s'havia d'haver celebrat el diumenge dia 3 d'octubre, fa un parell de setmanes, una miqueta menys. Bé, s'havia de celebrar la primera cursa Subrace aquí a Roda de Barà i no va poder ser, es va haver d'aplaçar degut al temporal que doncs, no va permetre realitzar aquesta prova. A més, doncs, és una prova que realitza al mar i veiem doncs, el temporal encara afecta més en aquest tipus de proves. És una prova, en aquest cas, una cursa de paddle surf. I ja tenim nova data, serà el proper diumenge, dia 17 d'octubre, aquí a la platja de la Punta en Guineu de Roda de Barà, que tindrà lloc aquesta primera subrace de Roda de Barà. Com diem, és una prova d'una cursa de paddle surf i els qui estigueu interessats doncs, podeu doncs, trobar més informació i també inscriure-us a la pàgina web de l'Ajuntament, on trobareu l'enllaç, és a www.rodabarà.cat/agenda, aquí trobareu aquesta activitat, la primera cursa Subrace, i doncs bé, hi haurà diferents categories. A partir de 9:45 es realitzarà la sortida popular infantil i a 10:45 la sortida amateur elite. A partir de 9:45 es realitzarà el lliurament de premis. Una cursa que doncs bé, comptava amb una seixantena de participants aproximadament en aquesta primera data que es va fixar, que finalment es va haver d'aplaçar. Veurem finalment quants en compta per aquest diumenge, dia 17 d'octubre, aquesta data fixada, com diem, per realitzar la prova. Love, Bé, encara sense moure'ns d'aquí de Roda Barà, destacar que doncs, cada temporada d'hivern, o bé, doncs, com diem, cada curs escolar, no? Sempre el Departament d'Esports de l'Ajuntament organitza diferents activitats esportives amb classes dirigides i enguany doncs, no s'han pogut realitzar com més habitual doncs, en les diferents instal·lacions esportives del municipi perquè estan construint per un lloc un nou gimnàs municipal, un petit gimnàs municipal a la zona esportiva municipal d'Eixample, que comptarà amb dues sales, que ja vam estar explicant en anteriors programes. També podeu recuperar l'entrevista a Sergio Galera al podcast de Roda Barà Ràdio. En tot cas, doncs, s'està, com dèiem, s'estan construint dues localitzacions noves a nivell d'esports. Una és a la zona esportiva municipal d'Eixample, amb aquest petit gimnàs amb dues sales, i una altra sala per a classes dirigides al poliesportiu municipal a sota de la graderia, on ja hi ha una petita sala i hi haurà una sala més gran d'uns 90, una miqueta més de 90 metres quadrats, on abans hi havia un petit magatzem municipal d'aquí al poliesportiu municipal, i doncs aquí hi haurà aquesta nova sala de classes dirigides. I com s'està construint tot això, doncs de moment no es poden fixar un lloc per realitzar aquestes activitats com es feia habitualment, i fins que no s'acabi la construcció d'aquestes sales, doncs es realitzaran així classes obertes i dirigides a més de manera gratuïta per tothom, com és a l'estiu, que se celebren doncs en llocs a les platges de Roda Barà, doncs en aquest cas en diferents punts com són a la zona esportiva municipal Eixample, les pistes Nou Roda, també el pavelló municipal o la platja Costa Daurada. En aquests diferents punts es practicaran aquests diferents esports. Bé, sobretot en la majoria de punts repartits es practicarà en classes d'aeròbic. També hi haurà doncs, classes de tonificació i hipopressius, en aquest cas a la zona esportiva municipal a Eixample. Com diem, aquestes classes es realitzaran sí o sí en els horaris que estan fixats. Podeu trobar els horaris a www.rodabarà.cat/esports. Aquí trobareu els horaris que hi ha durant tota la setmana d'aquestes activitats, aeròbic, hipopressius i tonificació. I com diem, no cal reservar, no cal apuntar-se, tothom pot anar-hi en aquestes hores i dies que li vingui millor, perquè són classes obertes i gratuïtes per tothom. També destaquem que aquest passat cap de setmana el primer equip del club, a la Tira de Barà, va disputar una nova jornada de la segona catalana, el grup 8A d'aquesta nova jornada, la quarta jornada de Lliga, en la que el conjunt rodenc va aconseguir imposar-se per 2-1 a la Canonja. Nova victòria del conjunt de Quiqui Torres en aquesta quarta jornada de Lliga. En les dues primeres va aconseguir victòria, en l'última va caure, i aquesta doncs s'ha refet per tornar al camí de la victòria amb aquest 2-1 a casa davant de la Canonja. 2 de Simo, una al minut 25 de penal i una altra en iniciar la segona meitat, van posar per davant el conjunt rodenc. Al minut 65 els visitants van retallar distàncies, però ja no van aconseguir igualar el maig. Els de Quiqui Torres van mantenir van mantenir-se forts al darrere i doncs, no es va moure ja més al marcador amb aquest 2-1 definitiu que li donava els 3 punts al Roda, un conjunt rodenc que suma 9 punts en 4 jornades, per tant un balanç molt positiu del conjunt rodenc en aquest inici de temporada. El Roda, que ara ocupa la quarta posició d'aquesta segona catalana, com dèiem, aquests 9 punts en 4 jornades. Hi ha 3 equips que encara no han perdut cap partit, però han empatat un. És a dir, no hi ha cap equip de moment en aquesta categoria, o ja en aquesta categoria, de fet, que hagi sumat els 4 partits amb victòria. A Cambrils, Unió, Redis i Riudoms sumen 10 punts amb 3 victòries i un empat. El Roda està a la quarta posició, com dèiem, amb 9 punts. Després ja ve la Canonja amb 7 punts per darrere del conjunt rodenc. De fet, el rival que ha tingut aquesta setmana el Roda. I l'Altafulla, per la seva banda, que encara no havia perdut cap partit fins a aquesta tercera jornada, sí que ho ha fet en la quarta, va caure de manera contundent, a més, 0-4 a casa contra la Pobla de Mafumet. Bé, derrota amb golejada pel conjunt altafullenc, que suma 5 punts, està a la 8a posició i que, com dèiem, encara no havia conegut la derrota en aquests 3 primers partits, i en la quarta doncs l'ha conegut, i de quina manera, per part de la Pobla de Mafumet, bé, que li va endosar aquesta golejada de 0-4. Destacarem també que s'ha disputat la segona jornada de Lliga de la Primera Catalana, en el grup 3, on el Catllà, l'equip, el representant del Baix Gaià que hi tenim en aquesta categoria, va sumar el seu primer punt. A la primera jornada va caure i en aquesta segona ha aconseguit un punt en empatar el seu partit a 0 al camp, en aquest cas, de les Borges Blanques. Per tant, doncs, primer punt del Catllà en aquest grup 3 de Primera Catalana. A la tercera catalana, en el grup 3, també s'ha disputat jornada de Lliga aquesta setmana, una jornada que ens ha deixat la victòria per 4-3 del Torredembarra a casa contra l'Alcover, en un partit amb molts gols i també molt disputat. Torredembarra va posar 2-0, va aconseguir empatar l'Alcover, va tornar a avançar el Torredembarra, va tornar a empatar l'Alcover a 3, i al tram final el conjunt torrenc que va fer el 4-3, que seria definitiu i que li donaria la victòria al Torredembarra, que està situat a la quarta posició amb 9 punts, suma 3 victòries i una derrota en aquestes 4 jornades de Lliga que ha disputat el Torredembarra d'aquesta tercera catalana. En aquesta mateixa categoria, la Riera va sumar un punt aquesta setmana al camp del Valls Atlètic. I és que el conjunt de la Riera encara no havia sumat cap punt en les dues primeres jornades de Lliga, havia perdut els dos primers partits, i en aquest tercer doncs, ha aconseguit un punt, en aquest cas, en empatar a 2 al camp del Valls Atlètic. És un bon punt per intentar doncs, que sigui com a punt d'inflexió, no? Aquest empat que comenci a canviar aquesta mala dinàmica amb la que havia començat el conjunt de la Riera. A més, doncs els pot donar moral perquè anaven perdent per 2-0 al minut 9 ja a la Riera i van aconseguir empatar el partit amb gols al minut 45 i al 83. I aquesta setmana el segon equip del Club Atleti Roda Barà, en aquest cas l'equip B amateur del conjunt rodenc, també va disputar la jornada de Lliga, va caure de nou en aquesta quarta catalana 0-2 a casa contra el Tarragona, un conjunt rodenc que bé, doncs, no encara no coneix la victòria, ha jugat tan sols de moment dues jornades de Lliga, el conjunt rodenc d'aquesta quarta catalana. Tot just s'acaba de formar l'equip, és un equip nou que encara ha de començar bé a rodar, a conèixer-se i bé, doncs, també el funcionament de tot això, però en tot cas doncs, que encara no ha conegut la victòria en aquests dos primers partits, va caure en el primer al camp del Tàrraco per 1-0 i aquest segon a casa contra el Tarragona per 0-2. Per tant, doncs, derrota el conjunt rodenc en aquesta segona jornada de Lliga. Segona jornada de Lliga pels rodencs. Hi ha equips que ja han jugat 3 en aquesta categoria. A més, en aquest mateix grup 24 de quarta catalana, destacar que hi tenim dos equips més del Baix Gaià, el Creixell, que va guanyar per 4-1 a casa davant el Tàrraco, una victòria contundent del conjunt creixellenc a casa, i el Callavé, que va caure per 2-1 al camp del Constantí B. El Creixell, que ocupa la quarta posició amb 4 punts en dues jornades que ha disputat, el Callavé, que encara no ha sumat cap punt en 3 jornades disputades. I get those goosebumps every time. those goosebumps every time. I hem de parlar també dels resultats del futbol base del Club Aleti Rodabrà, que aquesta setmana doncs, han jugat pràcticament tots els equips del futbol base rodenc. How can I be sorry if I don't know the crime? I should be mad 'cause you never told me why. Still, I can't seem to say goodbye. Ooh, yeah. When I try to fall back, aquest cap de setmana, el juvenil del Club Aleti Rodabrà va empatar 2 a casa contra el Vilaseca. El cadet va guanyar 2-0 a casa contra l'Escola Valls. El cadet B va caure per 2-4 a casa contra el Ramon Sicart. L'infantil A, que va guanyar 3-0 al base Marc Bartra. L'infantil B, que va caure per 1-2 contra la Joventut Bisbalenca. L'Alavi A va caure 2-9 contra el Torreforta. L'Alavi B també va caure 2-11 contra el Torredembarra. El Benjamí A, que va perdre contra el Torredembarra 0-9. Va perdre també el Benjamí B 0-7 contra el Nàstic. I el Prebenjamí va caure per 0-3 contra el base Marc Bartra. La majoria d'equips del futbol base van jugar aquesta setmana el seu primer partit de Lliga d'aquesta temporada, a excepció del juvenil, que era la segona jornada, i també de l'Alavi A. Bé, parlarem ara d'esport professional, destacant que aquest diumenge, fet ahir mateix, doncs, va tenir lloc aquesta final de la Lliga de les Nacions entre la selecció francesa i la selecció espanyola, una final que va acabar amb la victòria de la selecció francesa per 2-1. Tot i això, doncs, una final que va portar molta polèmica, i és que primer es va avançar la selecció espanyola en aquest partit amb un gol d'Oyarzabal a la segona meitat, però clar, què és el que va passar? Que tot just després d'aquest gol la selecció francesa va empatar amb un gol de Karim Benzema, però la polèmica ve en el segon gol de França. I és que doncs, amb el 1-1, Kylian Mbappé va fer el 2-1, que després seria definitiu, tot i que doncs, la selecció espanyola va tenir alguna ocasió més, però seria definitiu. I què és el que va passar? Doncs que en la passada, Mbappé, en la repetició es veu clarament, està més avançat que tota la defensa de la selecció espanyola. Però el que es defensa, o el que ara es diu, el que apunta, és que com toca Eric García, el central de la selecció espanyola, va tocar una miqueta un pèl la pilota en l'intent d'intentar tallar aquesta passada, doncs això ja anul·la el fet de que estigués en posició de fora de joc al davanter del Paris Saint-Germain, fet que no té cap tipus de sentit d'aquesta normativa, tot i que és vigent i que doncs, tothom afirma que ara que està ben xiulat, en un primer moment tothom deia que era fora de joc, doncs, tot i que existeix aquesta normativa, òbviament aquesta normativa no hi cap al cap de ningú, és a dir, no té cap tipus de sentit. Per què? Doncs perquè si el central no intenta tallar aquesta pilota, què hem de fer? O sigui, ens hem d'imaginar que segur que estan fora de joc? No ho sabem, perquè el central està d'esquena al davanter. Altra cosa, si Eric García talla aquesta pilota, és perquè té un jugador darrere. Si no, no hi aniria. És a dir, si aquest jugador no està en fora de joc darrere d'ell, Eric García no tindria per què anar-hi a buscar aquesta pilota, li podia haver deixat al porter. Bé, una normativa que no s'entén, la veritat, que segurament s'haurà de revisar arrel del que ha passat aquí, però la veritat és que si un davanter està en fora de joc i un central va tallar la pilota, per molt que després d'aquesta pilota acabi als peus del davanter, si el central no l'ha pogut tallar, Òbviament això ha de ser fora de joc, és que no té cap tipus de sentit. Tret això, tret d'aquesta polèmica i tret de la victòria de França, la veritat és que la selecció espanyola va jugar bastant bé aquest partit, va estar dominant pràcticament tot el joc del partit, però doncs, va acusar el que doncs, sol passar últimament a la selecció espanyola, i és la falta de gol. Que això doncs sí que entenen molt a la selecció francesa amb els seus jugadors i les individualitats de Mbappé o de Karim Benzema. I bé, doncs això doncs el que va acabar decantant el partit, això juntament òbviament amb aquesta acció polèmica del segon gol de Kylian Mbappé. També va haver una jugada, a part d'aquesta que comentàvem, en la que de la selecció espanyola va protestar i va demanar un penal. A la primera part va ser un possible penal per unes mans de Koundé, que doncs, bé, no estan enganxades al cos ni molt menys, i que en una centrada li va donar el colze esquerre de Koundé. Però bé, ni el col·legiat ni el VAR van considerar que fos penal. Aquesta Lliga de les Nacions, Sergio Busquets va ser nomenat MVP d'aquesta competició, el migcampista del Barça, que està doncs, últimament una miqueta qüestionat, no?, en el seu club, en el Barça, i aquí ha estat MVP d'aquesta competició. Busquets, que davant França va igualar, va jugar el 131è partit amb Espanya, igualant així a Andrés Iniesta. Bé, aquest cap de setmana no hem tingut Lliga de Primera Divisió per això, no? Per aquesta aturada per seleccions que hem tingut, per aquesta competició de la Lliga de les Nacions i altres amistosos internacionals que s'estan donant, altres partits internacionals que s'estan donant. Però sí que hi ha hagut Lliga de Segona Divisió, i és que el Girona va caure de nou, en aquest cas, a l'Ancho Carro de Lugo per 1-0. Els catalans que, bé, no van aprofitar les seves ocasions i que van encaixar l'únic gol del partit de Barreiro en una jugada que van defendre bastant malament en la sortida d'un córner. El Girona continua sense guanyar fora de casa i suma la cinquena derrota de la temporada. Està en zona de descens el conjunt gironí. Es fa estrany veure el Girona en aquesta part més baixa de la taula d'aquesta segona divisió. Esperem que canviï el més aviat possible aquesta dinàmica. Victòria, en canvi, del Nàstic a la primera Reial Federació Espanyola de Futbol, al nou estadi de Tarragona. Va aconseguir guanyar el conjunt granà al Sabadell per 1-0 en el partit de la setena jornada de Lliga d'aquesta competició, que és l'antiga segona divisió B. Els granes, que van tenir prou amb un gol de Carbià a la segona meitat per sumar els 3 punts, se situen ara a la quarta posició. Per tant, bon inici d'aquesta competició del Nàstic, que doncs bé, de moment està situat aquesta part més alta de la taula, a la quarta, com diem, quarta posició. Ha empatat a punts amb l'Albacete i l'Atlètic Balears, per davant només el Villarreal B, això sí, bastant distanciat, amb 19 punts, 6 punts li treu al segon classificat, el Villarreal B. Aquesta jornada, aquesta competició, ens ha deixat també els resultats dels equips catalans amb la victòria del Barça B a casa, el Johan Cruyff davant de l'Andorra per 2-1. Derrota del Llagostera al camp de l'Algeciras per 5-1. I victòria del Cornellà a casa davant del Real Madrid B. També destaquem a la primera divisió de futbol femení, la primera Iberdrola, la victòria del Barça sobre l'Atlètic de Madrid, una victòria contundent sobre un dels rivals més complicats d'aquesta Lliga Endesa, primera Iberdrola, per 0-3. Els gols de les blaugranes van fer Ochoala, Aitana i Martens, i han obert així una escletxa al capdavant de la classificació, amb la sisena victòria en 6 jornades. Estan arrasant les blaugranes en aquesta primera Iberdrola. En bàsquet, el Joventut es va imposar en el derbi català de la Lliga Endesa davant el Manresa davant el Baxi Manresa per un contundent 105-61. El Joventut, que es va mostrar molt efectiu en atac i va arrasar, va passar per sobre del Manresa, 105-61, un marcador molt avoltat. I victòria també del Barça a la pista del Real Betis per 61-78, els de Jerzy Kevicius, que encara no han perdut en aquesta lliga. També destaquem que en futbol sala ha començat la Lliga de Primera Divisió, la Lliga Nacional de Futbol Sala, i que no ha començat bé per al Barça, i és que va caure de manera contundent per 6-2 en aquesta primera jornada de Lliga contra el Palma Futsal. Això que es va avançar en el marcador, però després el Palma va fer 6 gols seguits. I l'Indústria Santa Coloma, que va caure per 3-4 a casa contra el Jaén. És la primera jornada, com dèiem, de la Lliga Nacional de Futbol Sala. Destaquem també en handbol, que dissabte el Barça va caure contra el Magdeburg i va perdre aquesta Superglobe, era el favorit, i va perdre contra l'equip alemany per 33-28. I acabarem destacant que en Fórmula 1 Max Verstappen va tornar a ser líder del Mundial després d'un complicat Gran Premi de Turquia que va guanyar Valtteri Bottas davant el pilot holandès. Alonso va rebre un cop de Pierre Gasly en el primer viratge i va retrocedir moltes posicions. Va acabar a 16. Doncs bé, fins aquí Roda Esportiva d'avui. Us esperem el proper divendres amb més esport. Gràcies per haver-nos acompanyat i que passeu molt bona setmana.